dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party.
Say what? Després de Nadal, els excessos sempre passen factura i avui volem parlar-ne, volem parlar de bons hàbits, volem parlar d'esport amb Fito Florenza, que és el director de Coa Center i a més és entrenador personal. Molt bon dia, Fito.
Molt bon dia, no?
Jo crec que és un dels propòsits que ens posem any rere any. Aquest any sí, faré esport, faré bondat, tindré una bona dieta. I els propòsits són aquests. Però sempre que ens proposem començar a fer esport, la majoria de vegades no ho aconseguim. És decebedor, és desmotivador. Com ho fem, això, Fito?
Mira, gràcies per poder estar aquí amb vosaltres, novament. Sí, els propòsits, evidentment, doncs un és posar-se en forma i l'altre és aprendre anglès. Jo parlo del primer.
Sí, parlem del primer. L'anglès el deixarem per al 4.
I, bueno, en fi, mira, el que hem de tenir en compte és que, sobretot abans de les festes, moltes persones comencen amb restriccions, sobretot alimentàries. Durant les festes es desboquen, no?, passant a un altre extrem, i després de les festes tornen a restringir-se, no?, i això és com està contínuament castigant-se, no? Llavors, lo primer de tot és això, no castigar-se, tranquil·litat, que els objectius no facin referència a la teva imatge o al teu pes, no? Aprimar-se, veure't més guapo, més guapa, més no sé què d'aquesta zona del cos o de l'altra, no. L'objectiu sempre ha de ser implementar hàbits de vida saludables i com a conseqüència ja milloraran la resta de coses. Per tant, aquest seria un punt
la salut,
molt important.
De fet, és mirar la salut. Hem de sentir-nos bé físicament.
La salut, efectivament, i també, doncs això, no?, implementar l'hàbit. I per implementar l'hàbit ens hem de marcar metes curtes, coses curtes, assequibles, assumibles. Si no fem res i no hem fet res durant l'any anterior o durant totes les festes, doncs potser fer exercici físic una hora o dues a la setmana inicialment ja serà suficient. I alimentar-te, doncs alimentar-te millor que pitjor, no cal que sigui perfecte. I aquest serà un inici d'implementar-ho per tota la vida i que l'any següent no tornis a tenir el mateix propòsit, que segurament a moltes persones s'acaba a les 48 hores.
Exacte, això és el trist i això és el que volíem evitar avui amb tu. I, per exemple, tu deies ara fer petits propòsits, petits canvis que siguin al final més duraders, que no ens deixem de seguida. I moltes vegades hi ha articles o surten estudis que potser et motiven, no? Com, per exemple, l'exercici idoni per perdre pes, que tu em deies, no parlem de perdre pes, tens tota la raó, però busquem aquell exercici idoni que amb poc esforç sigui fàcil. Llavors, ara ha sortit aquest estudi de Harvard que diuen, que aconsellen que caminar després de sopar pot ser la millor manera de perdre pes. Només en 30 minuts. Què n'opines de tot això?
Doncs mira, n'opino, bueno, per una banda, a nivell de posicionament online, que això està molt de moda, la paraula aprimar-se és de les més buscades,
que
concretament, o sigui que fins i tot, suposo que a nivell de divulgació, exactament a l'estudi no hi he entrat, però ja funciona, no?
Clar,
ja
sí,
funciona.
Sí.
De totes formes, sobretot, ja l'objectiu a primar-se, com hem dit abans, ja no seria bo. Ja
hem de treure.
Hem de treure-ho, això sí. Una. I després, que depèn del cas que, home, estem a favor que s'estudiïn, no?, amb rigorositat, amb ciència, doncs coses que es puguin ser més efectives, no? Però per implementar hàbits l'important, com sempre, és fer-ho. I potser aquest estudi és d'Estats Units, on la gent segurament sí que pot sopar a les 19 hores, com posa l'article d'educació a les 20.
Exacte, diu sopar entre 19 i 20 hores i després fer un passeig mínim de 30 minuts a ritme fort, que és el que t'ajuda a cremar i t'ajuda en teoria a dormir també molt millor.
Clar,
que però sí, això forma part dels hàbits d'una altra cultura que sopen molt més aviat.
Clar, i segurament això funcioni per qui no tingui fills petits i per qui tingui una jornada laboral que li permeti fer això i, en fi, Això pot funcionar o no també en funció d'això, perquè llavors hi haurà persones que poden llegir-ho i dir, ostres, si ja no puc fer aquest vol després de sopar ja no seré tan efectiu. No, l'important és fer-ho així, que sobre l'hora del dia, per implementar l'hàbit, doncs fes-ho quan puguis, no t'amoïnis. I després, quan estigui rodat, ja entrarem en aquests detalls que ja t'hauràs organitzat també la vida per arribar a assolir fites com aquestes, no? Doncs mira, després de sopar faré això perquè ja t'hauràs muntat l'àvia, però això és un procés. Mm-hmm. És llarg i ha de ser progressiu.
Ha de ser progressiu. Per tant, el primer pas, què seria? Triar uns minuts per dedicar... Imaginem que partim de zero, eh? Som gent que no hem fet mai esport i que no volem començar fort perquè segur que ho deixarem. Com ho fem? Què fem? Aquests 30 minuts quan sigui, per exemple, seria una bona manera de començar?
Home, si abans no caminaves, doncs ara caminar serà una bona idea, no? 30 minuts al dia.
Independentment de l'hora que hagis menjat.
Independentment de l'hora, perquè ja és algo que no feies i que ara estàs fent. Uh-huh. I a més estàs substituint un hàbit, que és caminar, per una altra cosa que feies, que si eres sedentari, doncs evidentment era algo sedentari, no? Per tant, ja estàs millorant. Inicialment, ens pot servir. Després haurem de fer més coses.
Doncs anirem seguint-te, Fito. Et necessitem durant tota la temporada per mantenir aquests hàbits i tenir això, una salut més bona, que al final viure més temps i millor.
Efectivament. Morir jove el més tard possible.
Morir jove el més tard possible, m'encanta. Sí, senyor. Doncs, Fito, ens trobem d'aquí uns dies.
Molt
seguim
bon
parlant.
Dia.
Igualment.
Adéu, Noé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Setmana, a la secció de llibres de la primera pedra, us volem recomanar una novel·la clàssica excepcional. Maurice, d'Edward Morgan Foster, de la qual James Ivory en va signar una adaptació cinematogràfica a finals del 80. Es dona la circumstància que Anabona n'acaba de recuperar la versió que en va fer l'escriptora i traductora Montserrat Abelló. Bon dia, Eva.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns què representa la figura d'aquest escriptor.
Doncs és un escriptor molt important. Deixa'm dir que és un dels meus escriptors preferits.
Sí?
Sí, sí, sí.
És que has vingut amb cara de satisfacció, perquè deies, l'he disfrutat molt.
Molt, perquè jo l'havia començat feia molts anys, quan a classe de filologia ens n'havien parlat, i allò per temps, no pots entrar-hi, llavors et quedes només amb una habitació amb vistes, que és una joia meravellosa, que si podeu recuperar. Reulant té una versió
Viena
sí, una de les primeres del Club Victòria, però ara Anabona també ha recuperat això, no? Aquesta versió de Maurice, i Edward Morgan Foster és un escriptor, per qui no els coneguin, de la generació de Virginia Woolf, del grup de Bloomsbury, d'aquells escriptors anglesos de finals del segle XIX, no?
Que ens han deixat aquest llegat fantàstic.
Exacte.
Literari, no?
Sí,
i que devia ser com una mena de flor en ple hivern, perquè...
Sí, perquè a més, després en parlarem més a fons, no? Ell té una obra bastant reduïda, encara que les novel·les són totes molt, molt bones i tenen molt pes, com per exemple això que dèiem, Una habitació amb vistes, Retorn a Howards End, Passatge a la Índia, són grandíssimes novel·les, però són poques. Però té un pes importantíssim perquè representa un símbol, no? pel que és la comunitat homosexual, no? I especialment la novel·la de la qual tractem avui. Deixa'm dir que és un autor molt refinat, molt subtil, ple d'estil, i amb això ens recorda moltíssim a Virginia Woolf. És un autor que va viatjar per Itàlia, que va viatjar a l'Índia, que va viatjar a Egipte, i tot això es trasllueix després a la seva obra. Va ser molt conegut també perquè va fer conferències i xerrades a la BBC, és a dir, és un escriptor lligat a la ràdio, i això ens fa moltíssima il·lusió.
Mediàtic, un escriptor.
Exacte.
Mediàtic en el seu temps, ja, no?
Sí, sí.
I a l'estil era una mica el que estaves explicant ara, no?
Sí, sí. Deixa'm dir que a mi el que més m'agrada és l'atmosfera que crea amb l'estil. És allò que ja hi ets. Estàs, per exemple, en una excursió d'escolars que estan acabant l'escola, tenen 14 anys i van a fer al final de curs, se'n van d'excursió, no? I vius gairebé que ensumes l'herba i sents els grills i veus els arbres, no? En aquesta excursió que van allà amb els professors i tot plegat, no?
També ho fa molt cinematogràfic, això,
sí,
no?
Sí, total.
visual.
Totalment, però hi ha una cosa que el cinema penso que no pot reproduir d'aquesta atmòsfera, que és, sí, crea aquesta atmòsfera, però a més hi ha tota la subtilitat de pensaments, d'impressions, de punt de vista, que això en Foster és fantàstic.
Doncs per tant sempre millor el llibre, eh?
Sí.
El plantejament de la novel·la quin és?
És això, és un noi que es diu Maurice Hall, que és de classe alta, està acabant l'escola, la secundària, la primària, té 14 anys i ha de començar la secundària, i va estudiar a Cambridge, com també va fer Foster, no? I allà a Cambridge coneix amb un noi que es diu Durham, que l'introdueix a tot el que són els clàssics grecollatins, especialment els grecs, li parla moltíssim del Plató, de Plató, del simposi, del banquet de Plató, i és aquest personatge el qui l'introdueix, no? Doncs al món de la sexualitat, al món de l'afecte, i tenen una relació apassionant amb en Durham, el que passa que en Durham s'acaba casant amb una dona, i això el deixa destrossadíssim a Maurice. Després tindrà una altra relació amb un altre personatge que es diu Alec, i també serà una relació molt apassionant, no? Però al llarg de tota l'obra el més important és com el personatge que va descobrint la seva sexualitat veu, no?, com la societat el rebutja, no? Ell explica que va inspirar-se per construir aquesta obra amb un personatge que es deia Edward Carpenter, que era filòsof, que era socialista, que era poeta, que tenia una relació, ell era de classe alta i tenia una relació amb un noi de classe treballadora. I el que li va meravellar era el sortim de les convencionalitats, el poguem sortir del classisme a través de l'amor, no? I és això el que intenta reproduir a Maurice. Ara bé, què passa aquí? Que ell, quan va escriure Foster aquesta obra, a la Primera Guerra Mundial, o sigui, als anys 13-14, i no es publica, atenció, fins que mor a l'any 1971.
Molt significatiu.
Molt significatiu, perquè pensem que aquí a Espanya i a Catalunya hem tingut el franquisme que eres homosexual i gairebé anaves a la presó, no? No, i de fet hi va haver molts casos,
sí, sí,
que era així, o quedaves arraconat, però és que a Europa també hi havia un rebuig brutal, uh-huh, i a Anglaterra també, no? Als anys 50 la policia perseguia a tota la gent que tenia relacions homosexuals.
I no fa tant d'això,
eh? Exacte, no,
sí,
fa,
sí,
tant.
És una novel·la simbòlica, per tant, per,
sí,
homosexuals.
Sí, és gairebé un
clàssic.
No un himne, no,
un himne,
per, no,
ja.
No un himne perquè
no
és
música.
Un poema, no? Però, ostres, sí que reprodueix molt bé aquesta idea, no? De ells dos, els personatges de la última relació, l'Àlec i en Maurice, han de fer front a xantatges que els hi fa gent que sap que tenen una relació. Han de seguir, per exemple, aquesta possibilitat d'emigrar a Argentina perquè no se senten part de la seva comunitat, és a dir, la idea de em sento exclòs per la meva manera d'estimar, per la meva manera de tenir i de relacionar-me amb els altres, no? Que és molt castrant. I si això, a més, està fet amb un estil i amb una qualitat literària enorme, doncs quina meravella de novel·la que hauria d'estar a tots els instituts de secundària d'aquest país.
La crida, que tothom, sí, se'n llegeixi, començant pels més joves també.
I tant.
Perquè s'entrenarà molta cosa, molt actual,
sí,
podríem dir,
sí,
això,
sí,
que és molt actual. Doncs parlàvem d'aquest Maurice, d'Edward Morgan Foster. Moltíssimes gràcies, Eva, com sempre, ens han agafat ganes de llegir, així que ens n'anem a llegir.
Gràcies a tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Tornem de vacances, comença el segon trimestre i evidentment n'hem de parlar amb l'Avi Sisquella, que és la nostra psicòloga de referència, sobretot en temes infantils. Avi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Han sigut uns dies d'accessos en tots els sentits, hem obert 1000 paquets, hem estat sense fer res, sense horaris, sense disciplina, sense ordre, sense res. No sé si és bo o no, ara ens ho diràs tu, i ara com ho fem per tornar a la normalitat?
Mira, a mi quan em diuen és bo algú, dic és. És així, és així. No sé si és bo o dolent. Sí,
sempre volem jutjar-ho, no?
Sí, per això és així. I per tant, ara ens hem d'adaptar a, a la rutina un altre cop, que és doncs, tornar a la rutina, tornar a menjar normal o altres coses, horaris, en fi, doncs ara hem de començar un altre cop.
I com ho fem per començar bé aquest segon trimestre? És a dir, què és el que primer necessitem? A l'ordre horari?
Jo diria que el que primer necessitem és ser realistes, un cop més. Aleshores, el que hem de posar és, ara, a partir d'ara anirem a dormir a les 7:30. No, no és veritat i no ho aconseguiràs més enllà de 2 dies. Per tant, anem a posar objectius realistes i que siguin còmodes per tots plegats. No només pel pare que vol que el nen vagi a dormir a les 7:30, sinó pensa si el nen ha d'anar a dormir a les 7:30. D'acord? Aleshores, bueno, en aquest sentit, objectius realistes i pocs objectius, no 300 milions per no acabar fent cap.
Sí. És evident, hem de marcar-nos pocs objectius realistes que els puguem complir, però és que ens ve un trimestre difícil. Probablement sigui el més complicat perquè no tenim ni una vacança ni un dia festiu fins que no arribem a Setmana Santa i és una època en la que hem de rendir molt acadèmicament.
És veritat, és veritat. Mira, l'altre dia ho parlava a casa, el segon trimestre sí que és veritat que és la mortadela del curs, que dic jo, perquè és el que hi ha al mig. Sí. Aleshores, hi ha nens que els hi costa molt començar, però el segon ja han agafat el ritme, i hi ha nens que no els hi costa començar, tenen el ritme agafat, i el tercer fallen perquè ja no poden més. O sigui, el segon, hi ha nens que tot i que és molt llarg, és el més llarg, estan més còmodes perquè és el del mig. I no venen ni de l'estiu ni ja estan amb la reserva de benzina. Però és dens, és veritat, perquè no hi ha cap festiu. Ja sí que hi ha carnestoltes, al febrer que hi ha 2 dies de vacances a les escoles.
També hi ha qui fan les setmanes blanques aquestes que aprofiten per anar-se'n a esquiar i que potser també pugui ser un mini parèntesi entre mig.
Exactament, exactament. Però sí que és un trimestre feixuc. I és veritat, doncs és on els mestres doncs, apreten l'accelerador perquè és on han de fer més contingut acadèmic per no quedar-se curts a final de curs.
I com ho fem per no quedar-nos curts també nosaltres?
Jo us diria administrant bé l'energia. És a dir, aquests nens que comencen ultramotivats ara, i els hi dic a sessió, està molt bé, però pensa que això ens ha de durar 3 mesos mínim. Per tant, anem administrant-nos que ara estudiaré 4 hores cada tarda. No et deixo. Directament els dic, no et deixo, però deixo que estudiïs 1 hora i mitja i que això m'aguanti fins a finals de març, que no que ara estudiïs 4 hores cada tarda i d'aquí un mes em diguis, avi, no puc més. Perquè els resultats seran negatius, encara que avui hagis estudiat 4 hores cada tarda, perquè d'aquí un mes no podràs. Per tant, anem a allargar això, de vegades amb un xiclet, fins i tot els hi allargo perquè vegin que, ostres, necessito que allarguis aquesta motivació amb trossets molt petits.
I no sé si mantenim les extraescolars, és a dir, l'esport sobretot, ens ajudarà també a arribar millor a final de curs? O ara que és una època tan densa, potser és el moment de replantejar-nos alguna d'aquestes extraescolars que tenim?
No ens replantegem res, sempre i quan hagi anat bé el primer trimestre. És a dir, el nen o nena que han començat amb 6 extraescolars i ha suspès 14 assignatures, doncs potser ens hem de replantejar alguna cosa. Però l'esport o els extraescolars no sempre ha de ser un esport. L'extraescolar, hi ha nens que l'esport no els hi va bé, els hi va bé fer macramé o dansa o jo què sé, el que sigui, mantenim-lo, ens està molt bé. I entenguem tots plegats, i això va més pels pares, però també pels mestres i pels nens, que durant el trimestre no podem estar sempre rendint a 8 i a 9, tot i saber que és un trimestre llarg. De vegades baixarem al 2, tornarem a pujar al 5, baixarem al 3, pujarem al 8. Sí, anem fluctuant, no som robots, per tant, no comencem el trimestre pensant aquest trimestre, va, que estic conscienciada que tot vagi molt bé i que em vindrà de gust sortir a córrer cada dimarts i dijous i llegiré 3 llibres cada mes. Tranquilito, John Wayne, que dic jo, saps? Ja, o sigui...
Però és que no sé per què al començar l'any aquests propòsits surten sempre.
Ja, però és que, mira, justament l'altre dia a xarxes feia el discurs invers, que és, pots posar-te un propòsit que no t'hagis proposat mai, sisplau, i no el faré dieta, aniré a fer esport. És el mes de l'any que més inscripcions hi ha als gimnasos.
I després no ens posem... No vulguem canviar, que el propòsit no sigui canviem, no?
Exacte.
Acceptem-nos com som.
Acceptem-nos com som i ja està. I si vols posar un propòsit per tu sentir-te millor, està bé, però que sigui molt realista i que et vingui de gust fer un, perquè hi ha molta gent que s'ha posat a dieta el dia 1 de gener que li ve menys 4 de gust. Per tant, no t'hi posis, perquè el 4 de febrer estàs menjant 12 donetes.
Exacte, la reacció pot ser molt,
clar,
molt...
Clar, aleshores no t'hi posis, t'ha de venir
a
gust.
Revés, sí senyor. Doncs ens quedem aquests consells i, com sempre, a l'avi Sisquilla, que sapigueu que la trobareu al centre Ludum. Moltíssimes gràcies, avi.
Igualment, que vagi bé.
La primera pedra.
Catalunya és un país de fires i firaires. Ens agrada passejar-nos per aquestes fires, remenar, passar el dia. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra. I ho fa amb temps, perquè tothom que vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Ja ho vam anunciar la setmana passada i és que avui us proposem celebrar el nostre or líquid, l'oli d'oliva verge. Els propers 20, 21, 22 de gener, les Borges Blanques acull la 60a edició de la Fira de l'Oli. Hi haurà dos grans actes institucionals, a la inauguració i a la cloenda, i una cançó feta expressament per l'esdeveniment a càrrec del cantautor Lopau de Pons, i que la podrem escoltar durant l'entrega dels Premis Cultura de l'Oli. Hi haurà jornades tècniques, la tradicional cargolada, els tres toms, el concert de l'Oli i molts estants per passejar-hi, tant amb els pavellons com a les carpes del carrer. Però atenció, perquè hi haurà convidats. Núria Palau és alcaldessa de les Borges Blanques.
Durant el dissabte i el diumenge passaran un total de 6 estrelles Michelin, 3 propietat dels germans Torres, una del Chicho Castanya del restaurant Malena, una altra de l'Oriol Ivern del restaurant Isoto i una altra del Pep Moreno, propietari del restaurant Deliranto de Salou. També passarà per la fira el Lluc Cruselles, que és el millor xocolater del món. Hi haurà també l'Arnau París, que és el guanyador del Masterchef número 9 i que actualment és el copresentador del programa Cuines de TV3.
Doncs 6 estrelles Michelin, passaran per aquesta fira, Noé. I és que l'oli és el tresor de la nostra cuina mediterrània.
I tant que sí, a més l'hem de reivindicar. Moltíssimes gràcies, Òscar, i fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre fires de Catalunya al web fafic.cat.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 14 de gener de 1971 neix a Barcelona el periodista presentador de ràdio i televisió Manel Fuentes. Aquest enamorat, gairebé podríem dir alter ego de Bruce Springsteen, va escoltar des del bressol les melodies dels genis musicals de l'època. La ràdio d'aquell moment tenia com a número 1 mundial My Sweet Lord, de l'ex-Beatle George Harrison. My Sweet Lord, una pregària d'en Harrison, que si més no, santificava l'esdevenidor. Aquell 1971 a casa nostra, la ràdio ens presentava un dels temes que més ens va mostrar l'amplitud i força interpretativa de la Maria del Mar Bonet amb la versió catalana d'aquest gran tema de la francesa Bàrbara, l'Àliga Negra. Això va suposar un gran ressò internacional per la mallorquina, que va rebre diferents propostes per cantar en altres idiomes. Quan a la ràdio, l'any 1971, es posa en marxa Viva el Broadcasting Network, una xarxa mundial d'emissores d'inspiració cristiana amb seu a Charlotte, a Carolina del Nord. Amb el lema «Donar al vent l'orientació de la veu de la Bíblia», el seu argumentari és totalment conservador. Tot i que basa la programació en música cristiana, tradicional, vocal i instrumentista, inclou sermons i cites bíbliques. A banda de múltiples emissores de la Ona Mitjana i la FM, a Amèrica del Nord i del Sud, el seu contingut recull aportacions d'arreu del món per mitjà d'internet.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
en el viatge d'avui tornem a un país del centre d'Europa que ja vam visitar la temporada passada, en concret tornem a Eslovènia. Ho fem de la mà del nostre company dels serveis informatius i guia turístic, en Josep Ferrer. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia i bon any.
Igualment, molt bon any. En el primer viatge a Eslovènia vam conèixer la seva capital i el castell també de Predjama, que no sé si ho dic bé, i les coves de Postojna, que també és complicat de dir, amb el seu famós Proteus, però avui ens proposes visitar coses diferents. A veure, què és el que ens proposes, Josep?
Sí, mira, val a dir que aquest país, a mi, Eslovènia, m'encanta, és potser dels països europeus que més m'agrada i ja tinc la sort que aquest any ja tinc previst un viatge a Eslovènia, per tant ja estic content perquè entre les previsions d'aquest any, com a guia, doncs em tocarà anar a Eslovènia. Però mira, avui us proposo descobrir un parell de ciutats, Maribor i Selige, i els paratges naturals que envolten el famós llac de Bled. I ja saps, Noé, que m'agrada sempre establir un lloc base per d'aquí poder anar fent totes les excursions i visites. Com que el país no és molt gran, crec que un bon lloc per cercar hotel és al voltant del llac de Bled. Aquí trobarem una àmplia oferta d'hotels i restaurants i també, si us agrada la vida nocturna, també trobareu llocs per divertir-vos a la nit i també prendre una copa.
Doncs molt bé, ho farem. I ens situem a Bled, que diuen que el seu llac és preciós.
Exacte, el llac de Bled no és excessivament gran, eh? Fa 2.120 metres de llarg per 1.380 d'amplada, amb una profunditat màxima de 30 metres. En aquest llac s'han fet diversos campionats del món de rem, però el seu principal atractiu és una illa situada al mig del llac i que, fixa't, és l'única illa natural d'Eslovènia. Per arribar a la illa cal fer-ho amb barca i després pujar 99 esglaons per poder veure l'església de Santa Maria d'estil barroc i construïda en el segle XV. I per cert, si ho fem a l'estiu i acabem doncs assedegats després de l'esforç de pujar 99 esglaons, no patiu perquè dalt de tot trobarem una gelateria i podrem degustar un gelat. En el llac també veureu un castell. Està situat dalt d'un petit turó. No us el deu perdre, aquest castell, perquè les vistes que ofereix sobre el llac són senzillament espectaculars.
Pel que dius, Josep, sembla que realment és un lloc molt relaxant, no?
Sí, és totalment relaxant, val la pena donar la volta al llac i estar-s'hi força estona només contemplant el llac.
Doncs escolta'm, de Bled, ara ens portes cap a on?
Doncs anem cap a un altre llac, en aquest cas el de Boigin. Aquest és més gran que el de Bled i potser més feréstec, ja que no és tan massificat a nivell de turisme. Es troba a l'interior d'una preciosa vall. Us recomano agafar un telefèric, el de Vogel, i pujar fins a 1.535 metres d'altitud i poder gaudir d'unes excel·lents vistes del llac i també del Parc Nacional de Triglav, que és on està situat aquest llac.
I m'imagino que sent Parc Nacional també deu ser un bon lloc per fer senderisme.
Sí, tota aquesta zona, tant la del llac de Bohin com la del llac de Bled, és ideal per fer bones excursions i caminades. Aquest és per mi un dels principals atractius d'Eslovènia. La quantitat d'espais naturals de què disposa que et permeten fer un munt d'activitats a la natura. És també un lloc ideal per visitar-ho en família. De les caminades que es poden fer, us proposo una de ben senzilla, les Gorges de Vingar. Estan situades a només 4 quilòmetres de Bled, tenen poc més d'un quilòmetre i mig i són molt fàcils de recórrer-les perquè el terreny és força planer i es fa sobre passarel·les i ponts de fusta. Les Gorges van ser descobertes l'any 1891 i van ser obertes al turisme 2 anys després. La gorja acaba en el salt d'aigua de Sum, que té 13 metres d'alçada. No és massa gran, però la veritat és que és força espectacular. I per cert, Noé, saps què significa Vingar?
No tinc ni idea. A veure.
Mira, és una paraula eslovena, eh? Etimològicament vol dir lloc exposat al vent. Però si anem a Eslovènia, trobarem uns quants Vingars i potser ens preguntarem i el per què, no? Doncs mira, les Vingar van ser les primeres gorges accessibles als turistes i des de llavors a Eslovènia es fa servir la paraula Vingar per referir-se a les gorges que hi ha en el país. Per tant, tot i que no s'anomeni d'aquesta manera, qualsevol gorge que veurem a Eslovènia, i tot i que la paraula no es diu així, és una Vingar.
Una Vingar. Doncs mira, ja sabem una cosa més. I escolta, hem fet molta natura, ara anem a visitar ciutats?
Sí, comencem per la ciutat de Selige. Jo que sóc un aficionat a l'handbol, que havia jugat a l'handbol, a mi Selige sempre em recorda l'equip d'handbol i la rivalitat que hi havia entre el Barça i aquest equip, eh? Però bueno, esports al marge. És la tercera ciutat més gran del país, és la ciutat balneària. Aquí trobarem alguns balnearis d'aigües termals per relaxar-nos. I també el que és interessant és passejar pel seu centre històric, perquè és com un retorn al passat, ja que sembla que no hagi canviat gens des de que es va construir. Destaca el castell, que és la fortalesa més gran d'Eslovènia, el Palau dels Prínceps, la plaça Glamni, amb la columna de la Pesta, el temple d'Hèrcules, edificat en temps dels romans, o les torres de defensa i de l'aigua.
I de CEG anem a Maribor?
Sí, Maribor és la segona ciutat més gran del país, només superada per la seva capital, Ljubljana. Del seu nucli antic destaco la catedral de Sant Joan Baptista, la sinagoga, el castell, l'ajuntament i la torre del judici.
I tinc entès, Josep, que Maribor és la capital eslovena del vi.
Cert, i per tant, tota visita a la ciutat cal incloure entrar en una de les moltes bodegues que trobarem pel centre de la ciutat. I, evidentment, si visitem unes bodegues, hem de degustar el vi que elaboren. Però, sobretot, no hem de deixar de veure la vinya vella, que diuen que és la vinya més antiga del món, amb més de 450 anys d'antiguitat. El tronc de la vinya té uns 25 centímetres de diàmetre, una alçada de 2 metres i una longitud de 15 metres. La vinya encara produeix cada any entre 35 i 55 quilos de raïm, amb els que s'elaboren uns 25 litres de vi negre, un vi que s'anomena vellut negre i que diuen que és una exquisitat i que per al Maribor és com si fossin les claus de la ciutat. Quan hi va un ciutadà il·lustre, en comptes de donar-li unes claus, li dona una petita ampolla d'aquest vi.
Ah, mira, no està mal. Escolta'm, acabem aquí el viatge?
No, mira, a veure, aquesta vegada, si em permets, l'acabarem banyant-nos en el mar, perquè potser el que es desconeix és que Eslovènia també té costa. En concret, només 46 quilòmetres de costa, que estan situats a la península d'Ístria. El poble més bonic és Piran, el seu nucli antic, és una de les joies de l'arquitectura gòtica veneciana. El poble és com un gran museu a l'aire lliure, amb carrerons estrets i cases precioses. Un bon lloc per passar uns dies amb calma i tranquil·litat.
Doncs mira, un bon lloc per passar, després d'aquestes festes de Nadal tan intenses, doncs una mica de tranquil·litat. Eslovènia, ens ha encantat conèixer-ho de la teva mà. Moltes gràcies, Josep.
Bon dia, fins la propera.
Segueix-nos a Twitter, @primerapedra.
La sostenibilitat és tendència i en volem parlar amb la Sònia Flotats. Ella està al capdavant d'aquest portal de So Good, So Cute. I Sònia, molt bon dia.
Bon dia.
I teníem ganes de parlar d'aquestes noves lleis que ens permetran anar al supermercat i utilitzar els nostres propis envasos. Però explica'ns exactament com funciona, perquè no ha de ser tan fàcil, no?
Exacte.
Hi ha molts matisos.
Sí, estem molt contentes a So Good perquè està de moda la sostenibilitat. El govern es posa de la nostra part i acaba d'aprovar, a finals de l'any passat, del 22, va aprovar una llei, un reial decret, orientat a prevenir i reduir els envasos que hi ha en els comerços i a tot arreu ens trobem. Ens ho trobem tot envasat, eh, que sí?
Sí, sí.
Doncs crec que començarem a trobar-nos menys envasades les coses.
Aquesta... Sí, perquè a vegades, fins i tot, quan vas a comprar sense que estigui envasat, que dius, talli-m'ho i m'ho portaré. Clar, tot tornen a ficar en plàstics i
doncs papers. Veus, per exemple, amb això, que ja hi ha gent que ho estava fent, però a partir d'ara ho heu de fer tots i totes, els comerços, les grans superfícies, de moment, tindran l'obligació de, una, acceptar-te els envasos que tu portis, el tàper, la carmanyola,
sí, sí, la carmanyola, exacte,
la carmanyola, que portis per posar-te el producte, que algunes vegades et deien que no era higiènic, que tal, doncs ara estan obligades. Sí que és veritat que s'hi poden negar si l'envas està molt brut o tal, però no serà el cas i de totes maneres la responsabilitat sempre caurà sobre la consumidora o el consumidor si hi hagués alguna contaminació o alguna història, amb la qual aneu amb la vostra carmanyola a comprar a la charcuteria, a tot arreu on venen a granel, al granel, doncs ja podeu anar així. Inclús a les grans superfícies estan obligats, a, si no la portes, aquesta envas reutilitzable, a deixar-te'n un i que tingui algun sistema de retorn i tal. O sigui que està molt bé.
I en aquest sentit, tu dius que ja hi ha empreses, no?, que faciliten justament aquest servei de que tinguis la carmanyola que et puguin, o el que sigui, que pugui ser reutilitzat.
Exacte, perquè ara és amb això, amb la venda a granel, però de mica en mica es veurà amb moltes coses que serà obligatori que els comerços, la restauració, tinguin els envasos reutilitzables. I tot això sí que és veritat que genera una feina per al comerç, pel restaurant, d'higienitzar aquell envàs, de com ho fan. Llavors apareixen empreses com Pots, que Pots és una startup catalana que la Maria Sainz està al capdamunt de l'empresa, que es dedica justament a això, a facilitar aquest tema de recollida de l'envàs, higienització i després tornar-lo al punt de venda. Per exemple, en Flash and Kale ja estan amb la kombucha, ja sé que ho estan fent, i bueno, mica en mica ho van fent amb més negocis. I està molt, molt interessant, a més, perquè a banda de tot el tema ambiental, també és una manera de generar llocs de treball nou de tota la gent aquesta que higienitza. I, per exemple, el cas de Pots, treballant amb una fundació, en Fundació Portalà, que és una entitat que integra persones amb alguns problemes de salut mental o discapacitats, amb la qual cosa, a més...
Està fent doble feina, no? Està ajudant a ser més sostenibles i, a més, a facilitar un col·lectiu social que no ho té tan fàcil.
Exacte.
Pot, aquesta és l'empresa que s'encarrega d'això, i després Pots. I després hem de dir que els restaurants també es veuran obligats a fer un servei d'aigua que sigui... a veure com
bé,
ho deies,
també,
això.
Bueno, a banda de que s'ha d'oferir aigua de l'aixeta, això que ens oblidem i tenim aquest dret, a banda de que mica...
Gratuïtament.
Gratuïtament, exacte, gratuïtament. Sí. Si volem aigua que no sigui de l'aixeta, tindrem el dret a que ens la donin també amb envasos reutilitzables. Sí que és veritat que això trigarà una mica més, però de cara, per exemple, al 2025, el 30% de l'aigua que et donin, que tingui una espaioreca d'aquests que li diuen hostaleria, restauració i cafeteries, em sembla, ha de ser amb envas reutilitzable. Fins al 2035, el 50%. Pues que en el cas de les cerveses, el 2025 ja demanaran que el 80% dels envasos de cervesa siguin reutilitzables.
Abans eren així.
Sí,
és
clar.
Curiós, eh? És que, hem anat enrere.
El que estem fent és això, de tornar als orígens, perquè doncs, hem de baixar.
Hem de baixar el consum, sí senyor. Doncs des d'aquí, els consells que ens fa la Sònia Flotats, que recordem que està al capdavant d'aquesta plataforma, So Good So Cute, que allà trobareu també molts consells. Moltíssimes gràcies, Sònia.
Gràcies.
La primera pedra @racu.cat.
Mirem el cel, ho fem acompanyats d'una bona companyia, la Laia López, que és controladora terrestre de l'Estació Espacial Internacional. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui volem parlar d'aquest problema a l'Estació Internacional, concretament amb una nau russa. Explica'ns exactament què va passar, tu que ho vas viure des de l'estació.
Doncs el passat mes de desembre, dos cosmonautes, que diem cosmonauta quan ens referim a un astronauta rus, doncs en aquest cas era el Sergei i el Dimitri, ells estaven ja posant-se els seus tratges perquè havien de fer un passeig espacial, el que s'anomena una activitat extravehicular, és a dir, a sortir a fora, a la part exterior de la nau, i just es va cancel·lar aquesta activitat perquè va haver-hi una gran fuga incontrolable d'un líquid refrigerant procedent d'una de les seves naus, una nau russa, que és una Soyuz MS-22, que estava acoplada a l'estació espacial en aquell moment. I el que vam veure nosaltres, a més, va ser molt curiós perquè tot això es retransmetia en directe a la televisió de la NASA, és a dir, hi havia un comentarista ensenyant imatges de l'exterior i quasi bé va ser en directe i tothom va veure doncs, aquesta gran fuga i semblava visualment com si estigués nevant, o sigui, veiem sortir líquid durant, no sabria dir-te, però igual com una hora seguida, doncs aquest líquid sortint descontroladament i doncs va haver-hi una mica de caos en aquell moment.
I de tensió, imagino que tensió, sí, sí. També. Van córrer perill els astronautes?
A l'inici hi havia dubtes, però al final es va concloure que no corrien perill els astronautes perquè la fuga d'aquest líquid donava a una part de l'estació que s'anomena com instrumental, és a dir, que els astronautes no hi viuen, que és més una part on hi ha tots els subsistemes. Però bueno, això també posa les seves preguntes de és possible que en el futur, si hi ha d'haver-hi una altra activitat fora de l'estació, potser que hi hagi restes d'aquest líquid que s'hagin quedat a la part de les afores de la infraestructura, també. Però no van córrer perill els astronautes.
No van córrer perill. La vostra experiència també devia ser impactant, viure-ho en directe, i a més tu que hi eres en primera persona, no?
Sí, jo estava treballant a torn de nit, que normalment els torn de nit són molt tranquils perquè els astronautes segueixen l'hora de Greenwich. Per tant, quan és nit per nosaltres, també és nit per ells, i normalment dormen. Però hi havia aquesta activitat extravehicular i doncs, hi havia més acció. I doncs, de primeres, ens va sonar com una alerta, no? Com si fos una alerta d'emergència, com una llum vermella. I doncs tothom va a posar doncs, una mica en tensió, doncs, averiguar d'on venia, no?, aquesta alerta. Van començar a investigar tots els sensors que tenim que fan que aquestes alertes saltin, no? I doncs es va veure també, sobretot en vídeos, el que comentàvem abans, doncs aquest líquid sortint de la nau Soyuz que s'escapava. Va haver un moment de pànic, perquè és, doncs, si els astronautes surten a fora i entra líquid tòxic a dintre de l'estació, doncs es posa en perill l'aire que respiren els astronautes i tot el seu hàbitat, no?
No, que segur que hi havia tensió, n'estic convençuda. Tot aquest incident o accident, no sé com ho valores, tindrà algun impacte en el futur?
Tindrà impacte, sobretot perquè es deia molt de si s'evacuaven o no s'evacuaven els astronautes en aquest moment, no? Al final no es van evacuar, però sí que es va cancel·lar aquesta activitat extravehicular, però en el cas de que s'hagués desacoplat aquesta nau, doncs només hi ha dues naus ara mateix acoplades a l'estació, no? Hi ha la nau americana, que pot portar 4 passatgers, i aquesta nau russa, que va tenir aquesta fuga, no?, que pot portar 3 passatgers. Doncs aquesta nau russa no està clar si realment es pot ser utilitzada, perquè aquest líquid va haver aquesta fuga incontrolable, no? Per tant, si aquesta nau russa no es pot utilitzar en cas d'emergència, només tenim una nau que pot portar els astronautes cap a la Terra. I aquesta nau, com hem dit, només pot portar 4 astronautes i actualment n'hi ha 7 a l'estació espacial. És a dir, si hi hagués qualsevol situació d'emergència, actualment hi haguessin de baixar cap a la Terra, doncs només tindrien una nau en perfectes condicions i no tots els astronautes hi podrien encabir-s'hi. I per mi aquest és l'impacte més gran.
Doncs segur, estarem al cas també del que vagi passant i tu des de l'estació terrestre ens podràs anar informant. Moltíssimes gràcies, Laia.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Avui no una sèrie, no? Dues.
Sí. Perquè les dues són d'espionatge. I vaig pensar,
fantàstic. Mira,
saps què? Una és d'una... Diguem-ne que la que més ens agrada, i dic ens, perquè tu també l'has vista, està en una plataforma molt, molt minoritària encara. I l'altra ja està a Netflix, i escolta'm, els hi va bastant bé. És a dir, és d'aquelles que de tant en tant agafen, ha tingut èxit en aquest primer mes que porta ja en projecció. I de fet hi ha molta gent que s'esperen que anunciïn que hi haurà segona temporada, perquè de fet acaba la primera temporada... absolutament un tall absolut que dius, aquí hi haurà segona.
Segur.
Però faltarà que els de Netflix ho anunciïn, que jo de moment encara no ho he vist. Es diu The Recruit.
Welcome to the CIA. How long have you been here? 10 minutes, but you're a very busy man. I get it, you're running the whole operation.
Que el títol en castellà és El nuevo empleado. És un jove advocat, 24-25 anys, que entra a treballar a la CIA. I en principi no sembla que hi hagi d'haver aquí cap mena de problema. Ell comparteix pis amb la seva exnòvia, amb la qual ara són molt amics, i després també amb un altre noi. Tots han estudiat la carrera de dret i estan treballant cadascú en un departament diferent del govern dels Estats Units. Però aquest, el que ens toca, l'Owen Hendricks, està a la CIA i es veu embolicat en una investigació que al final comportarà aquí, al llarg dels 8 episodis, un embolic, una cosa espectacular. És a dir, és aquelles sèries que aquí hi han gastat els seus calés i està rodada en bona part a Europa, perquè el que ha de fer és acabar vigilant a una exespia que tenia la CIA i que ara està a la presó, que és la que l'ha de ajudar una mica a veure com funciona tota aquesta història. En qualsevol cas, està molt bé, és això. El meu empleado, The Recruit, a Netflix, una temporada, 8 capítols, en espera, jo crec que sí, que hi haurà una segona
temporada.
I l'altre d'espionatge és el que trobem a Apple TV, que es diu Slow Horses.
The Slow Horses. Not typical MI5.
És molt bo.
bona.
Està molt bé, està molt bé. A més, té dues temporades, les dues les han estat aquest any, i ja està anunciada una tercera i una quarta. Aquí que tenim? Els cavalls lents aquests són... Estem situats a Londres, la cosa de la sèrie guanya molts punts, i després també pels actors, és que això ja direm quins són, i per aquesta música que està sonant que la canta Mick Jagger, és a dir, per tant, estem sumant molts punts ja perquè aquesta sèrie sigui... tinguem interès a veure-la. Tenim l'MI5 britànic, que és el servei d'espionatge que tenen a la Gran Bretanya, i els espies que són maldestres, que han fallat en algunes proves, com els primers capítols, com els primers minuts de la primera temporada, que són realment espectaculars, tots els porten cap aquí, a una casa que diuen la Casa de la Ciénaga, on allà hi ha el pitjor del pitjor, és a dir, els que no han superat, que són els dolents. I els porten aquí. El cap d'aquest grup és en Gary Oldman, espectacular.
És boníssim.
És espectacular. Ho fa molt bé.
Molt bé, molt bé, molt bé.
El seu, diguem-ne que dins d'aquest grupet dels maldestres, però que ell sempre diu que són els seus maldestres i que, per tant, els defensa d'aquella manera, una mica així...
Atropellada,
exacte, és en River Cartwright, que també es veu embolicat tant a la primera com a la segona temporada, perquè ara ja tenim les dues i les podem veure d'una tirada. En la primera, en una sèrie d'embolics d'una investigació que hi ha, i a la segona, perquè hi ha un possible atemptat que acabi passant a la Gran Bretanya, a Londres en concret, i que hi hagi també espies russos que surtin. I després també hi surt una actriu fantàstica que ens agrada molt, que és la Christine Scott Thomas, que és la que fa d'una de les principals caps de l'MI5 britànic, i que té... havia conegut el Gary Oldman, tenia una certa relació, etc. Molt bona.
Molt bona.
És a dir,
bona.
Jo recomanaria que miressis les dues, no tu, sinó la gent que s'està escoltant, i que tu ara miris el meu empleador, però aquesta Slow Horses està molt i molt bé. De moment dues temporades, 12 capítols, perquè són 6 i 6 a Apple TV, i ja està anunciada una tercera i una quarta, que en principi siguem la segona, veiem un tràiler de la tercera, i una de les incògnites era saber si Gary Oldman, que diu que es vol jubilar i retirar, sortiria, però surt.
Ah.
Per tant, hem d'esperar que continuï la fórmula i que ell, perquè és una de les peces claus.
Sí, ha de sortir, el volem. Doncs, Joan Maria, estarem mirant aquesta sèrie.
Sí, sí.
I a veure què tal l'altra.
M'hi jugaré bastant, que ens ho passarem molt bé.
Segur que sí. Gràcies,
que vagi bé.
Jordi Ramos,
bon
veig
dia.
Que t'estàs movent. T'agrada aquesta?
Mira, no vas passant els dies i m'hi enganxo,
més.
A veure, reconec que té aquest deix molt Rosalia, que no diguin que sigui bon i que sigui dolent, però sí que és veritat que, bueno, que hi ha gent que li diu que li falta una mica com d'originalitat. La Rosalia mateixa també ha corregut, no sé si és veritat o no, que ella diu que tampoc ha inventat res, que ella el que ha fet és... obrir un nou camí, no? Que en aquest cas Fossa Nocta és qui ha agafat, perquè aquesta noia, no l'oblidem, és una de les representants del festival de Benidorm Fest, no? Que vol participar al festival d'Eurovisió i que està al caure el Benidorm Fest.
Sí, sí. I avui farem una mica de repàs, no?
Sí. Mira, la primera semifinal és d'aquí 15 dies. Vam escoltar les catalanes, com bé dius, però ens quedaran faltant la resta. Aquesta és una de les favorites, però bueno, podem fer-ne via perquè són unes quantes.
Uh-huh. Et sembla? Vinga, va, repassem.
Endavant.
Flamenquito també, no?
Sí, completament. Aquesta és la proposta de Blanca Paloma, que és l'única que repeteix respecte al Benidorm Fest de l'any passat. Ara porta una cançó de bressol i bé, té una veu que agrada moltíssim a la gent. Bé, jo personalment penso que una cançó de bressol potser no és el millor objectiu per anar a Eurovisió, però sí que és veritat que té molts fans. Tu, quan vulguis, pots començar a fer la teva carta per veure amb quina et quedes.
A veure.
Com et deia, té una veu realment que és bastant espectacular, com també intenta lluir-se en José Otero.
No. Més, potser més fàcil.
Sí, ell en principi ve de triomfar a Amèrica amb aquest tema, que es diu Inviernos en Marte, que a mi em recorda una mica el de Duncan Lawrence, el guanyador de Països Baixos del 2021. Ha tingut força èxit a Spotify i de més, però no sé, jo crec que copiar tampoc acostuma a ajudar. En qualsevol cas, segur que té els seus fans i veurem què ha passat. El que sí que no s'ha vist mai és a Carmento.
¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la vela no se apaga y no sabes a qué volver y distinguir en mitad del quiero y duelo. Si se ha parado el velero o navega en calma.
Doncs som.
Ella és una noia que és d'Albacete. El que fa, per això, és el que defineix com un tema purament neofolk de la Manxa. Mm-hmm. Un estil, sí, molt particular, molt de terra, molt de la seva terra, i que en aquest cas es diu Quiero y Duelo. Ella aspira a fer un gran lo-lo-lo-lo en tot, a tota Eurovisió, i veurem si la gent l'acompanya. També hi ha un altre Quiero, que en aquest cas és el d'Alice Wonder. Ella porta la cançó que es diu Yo Quisiera. Molta gent va descobrir aquesta madrilenya, l'homenatge que es va fer per les víctimes de la Covid.
Sí.
Ella tocava allà sola, enmig de tot el pati, amb un sol piano. I bé,
maquíssima, veus, la interpretació, però t'he de dir que vocalitza poc.
Sí, bueno, és una noia que aspira a fer una cosa així com molt d'ànima, no? Uh-huh. I no sé, ja veus que sí que segueix amb aquest estil, però jo em decanto per coses més animades.
Home, em sembla una mica simplona, així de primer cop, però no, ja veurem.
Bueno, no dic que sigui la meva preferida,
Però
sí que és animadeta, aquests nois són de Madrid, es diuen Meller, van començar a tocar al metro, i els han comparat una mica amb els Taburete. Sí, seria la boy band d'aquesta Benidorm Fest, com també hi ha la girl band, que és aquesta.
T'he de dir que em recorda una mica la Chanel, mira tu.
A veure, no t'estranyi que quan arribem a Benidorm ens trobem moltes coses que recordin la Chanel, perquè clar, li va anar tan bé que...
Però per què inventarem una altra cosa si això funciona?
Bueno, exacte, és que l'esperit de la còpia, això s'ha repetit aquí i a la Conxinxina, vull dir que per això no hi ha cap mena de dubte. Aquestes són FM, són quatre noies, són molt jovenetes. Diuen estar influenciades pel K-pop, que és tota la música que ve de Corea del Sud, aquest estil, no? Que és un estil que també, si et motiva, doncs potser també t'agradaran les Twin Melody.
Home, una mica más de lo mismo, no?
Aquestes no estan molt amunt al tema d'escoltes i de més, però en qualsevol cas no oblidem que aquestes són les dues germanes bessones que tenen 18 milions de seguidors a xarxes. És molta gent.
Moltíssima.
I molts vots si tots s'hi posen.
Clar.
Per tant, també veurem com els hi va amb aquest tema, que es diu Sayonara, i que té alguna paraula en euskera, també. Va, seguim amb les electròniques. Raki Ripper. Sí, una de les pioneres de l'anomenat, espera, com en diu, hyperpop espanyol. El desconeixia, però mira, així saps com sona. A veure com se fa per això en directe, perquè aquestes coses no sempre són fàcils de traslladar en un escenari i que se senti bé. Com una cosa que també haurà de vigilar Sofia Martín.
Pasarela para tu vecino, na, tranqui, I'm moving, vamos subiendo.
tampoc entenc res, ni papa. Es veu que es porta això també, de que no s'entengui ni papa, oi?
Bueno, aquesta noia ve de fer música a Alemanya. És molt jove, eh? No sé, no, crec que no tenim 20 anys. Vull dir, realment és molt, molt, molt jove i teòricament doncs, té molta carrera al darrere i ha composat cançons per a altra gent i de més. De fet, ella participava a la primera gala que es va fer de presentació de cantants del Benidorm Fest amb una cançó que es deia Tòxica i que, bé, es va convertir en el tema de llarg més viral d'aquella gala, no? Que va aixecar moltes expectatives respecte a quina cançó presentaria el Benidorm Fest. Ara no és potser la menys popular, però repeteixo, faltarà veure què és el que veiem. En qualsevol cas, si una cosa s'ha proposat, que és que se'ns enganxi la paraula Tuki al cap, jo crec que de moment ho porta prou bé. En fi, me'n falten tres. La primera la canta el guanyador d'Operación Triunfo 2018. En Famous.
¿Lola?
¡Correcta! L'has escrit tu, oi? Ben, diu que tampoc la vol situar en cap, que la Lola pot ser qualsevol. Sí, sí, és un esperit, una història, un projecte, i que li agrada i que li motiva. En fi, ell ara surt al musical del Rei León a Madrid, però s'ha de dir que sempre ha dit que volia anar a Eurovisió i ara ho intenta amb aquesta cançó que és més aviat festiva, no? Ell diu que és més actual. Va, per acabar vull destacar, en primer lloc, una proposta que encara podria ser, vigila el que et dic, la Chanel d'enguany.
A veure.
Es diu Flamenco. My heart is beat flamenco. No more than we just know. I'm losing myself to un eco de amor. Flamenco, te busco. Que no és el mateix, no té el mateix estil, però aquest noi és valencià, es diu Aretz Aren, és ballarí professional, ha actuat a tot el món, és professor d'una escola de ball a Tòquio. Vull dir que la base
tècnica
la té i molt desenvolupada. I el tanto perquè tot l'equip que porta és molt internacional. És a dir, els compositors és un italià, una noruega, un anglès, una nord-americana. Vull dir que aquí hi ha una indústria al darrere com la que li atribuïen a la Chanel fa un any i que deien que potser va ser la clau de fer una proposta doncs, amb tanta garantia. Evidentment no podrem assegurar res fins que, com totes, no? No ho veiem, però jo no descartaria que ens pogués donar una sorpresa. I ara sí,
tanquem
amb l'última que ens falta, que és la més heavy, Arcadia. Sí, és la cançó de Megara. Ells tenen una estètica així molt de rock, molt dur, heavy, però la música, pels que hi entenen, diuen que és bastant comercial, bastant pop, no tan dura com el que podrien oferir una banda d'aquest tipus. Ells també són de Madrid i, segons els que hi entenen d'algoritmes, diuen que és la, de totes les 18, la que s'ha fet més viral de llarg. Per tant, ja et puc dir hores d'ara que la Marga ja em va dir que l'ha seduït.
Ah, sí?
Sí. I que, escolta'm, va guanyar l'Ordi, va guanyar Måneskin, Finlàndia l'any passat portava una proposta semblant, no seria la primera vegada que, escolta'm, algú es decanta per aquest gènere i que pogués representar televisió espanyola.
Doncs a veure, ara de moment això és Benidorm Fest.
Això és Benidorm Fest, 31 de gener, primera semifinal. Doncs 2 de febrer, la segona semifinal, 4 de febrer serà la final, evidentment seguirem pendents, però almenys ja les hem sentides totes i ara només ens queda fer el seguiment.
Exacte, i ja el farem des d'aquí. Sí. Jordi Ramos, que tinguis molt bona setmana.
Escolta'ls tu també, però a veure
si
tens la preferida.
Sí, ara tenim deures, eh? Tenim deures. Sí, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.